Bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Jo tinc l'esperança que ja que ve amb el president del govern, amb Pedro Sánchez, aquesta vegada no actue a les seues esquenes i no es posi a maniobrar en contra del govern de coalició escollit democràticament.
Sempre m'ha quedat aquell regust, diguem-ne, de saber si el rei m'hauria agraït els serveis prestats o no.
Són les primeres reaccions a l'anunci que el rei Felip VI i el president Pedro Sánchez seran a Barcelona divendres per assistir a un lliurament de premis que presidirà el monarca. Jéssica Albiach d'en Comú Podem i l'expresident Quim Torra ironitzen sobre aquesta visita que des de la Moncloa qualifiquen de retorn a la normalitat un cop ja passat l'aniversari de l'1 d'octubre i s'ha publicat la sentència d'inhabilitació a Torra. Uns fets que van motivar l'absència del rei Felip VI en el lliurament de despatxos als nous jutges del 25 de setembre. És dilluns, 5 d'octubre de 2020. Repassem altres titulars que ens deixa aquesta jornada, com la reacció de l'exdiputat de la CUP, Quim Arrufat, que nega haver deixat el partit per dues denúncies per abús i agressió sexual. Maite Polo.
Arrufat nega aquestes acusacions publicades pel diari Ara i les atribueix a rumors. En canvi, la CUP confirma que l'exdiputat era enmig d'un procés intern per agressions masclistes quan va abandonar la militància, un procés que no es va fer públic.
Torna a augmentar el risc de rebrot de la Covid-19 a Catalunya, ja frega els 200 punts.
Especialment a les Terres de l'Ebre, la Generalitat demana als habitants de Tortosa, Amposta i Roquetes que limitin els desplaçaments davant l'augment dels casos. Tortosa acumula la meitat dels 300 casos detectats la darrera setmana a l'Ebre i és el municipi amb més risc de rebrot.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya, condemnat de nou a retornar les pintures murals romàniques de la sala capitular del monestir de Sixena.
L'Audiència d'Osca ha confirmat la sentència que ja va condemnar fa prop de 4 anys la Generalitat i el MNAC a retornar les pintures i rebutja tots els arguments plantejats en els recursos de les institucions catalanes.
I ja coneixem els guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura d'enguany.
La cantant Maria del Mar Bonet, la directora de cinema Carla Simón, la companyia El Tricicle, el Centre d'Art i Natura de Ferrera i el projecte musical Xamfrà han rebut els guardons que entrega cada any el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA.
I en esports, el Barça intensifica les gestions per fitxar Eric García.
El defensa central del Manchester City és l'objectiu prioritari del club blaugrana en el mercat de fitxatges, que es tanca aquesta mitjanit. El Barça, a més, pretén incorporar l'atacant de l'Olympique de Lió, Memphis Depay, i alhora vol vendre Dembélé i Umtiti.
Fem ara un cop d'ull també al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Xavi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs iniciem aquesta setmana amb un temps en general força tranquil. Aquesta jornada de dilluns predominarà bàsicament l'ambient assolellat, però a les comarques de Girona i també a les del Pirineu l'ambient és força més ennuvolat i no descartem que hi hagin, doncs, sobretot a l'extrem nord del Pirineu, algun ruixat i també a l'interior de les comarques de Girona. En principi no seran ruixats gaire intensos, però existeix aquesta possibilitat. A la resta del territori, el que dèiem, domini de l'ambient assolellat i tot plegat amb una temperatura que a primera hora del matí era bastant fresca, bastant baixa, però que a poc s'anirà recuperant. Malgrat això, encara avui, doncs, l'ambient serà relativament suau al centre del dia, a l'espera, això sí, que de cara als propers dies, sobretot a partir de dimecres, dijous i part de divendres, la temperatura es recuperi de forma, doncs, força sensible i les màximes puguin assolir entre els 25, 26 i 27 graus a grans punts del territori. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. El control de Soibal López, a la redacció Maite Polo i coordinant Marta Mañé. Us parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, el retorn del rei a Barcelona divendres vinent, després de la seva polèmica i sonada absència en el lliurament de despatxos a nous jutges el 25 de setembre. El ministre de Justícia ho qualifica de retorn a la normalitat un cop ja ha passat l'aniversari de l'1 d'octubre i s'ha publicat la sentència d'inhabilitació a Quim Torra. Aquest divendres, doncs, Felip VI presidirà uns premis econòmics acompanyat del president del govern, Pedro Sánchez. Una doble visita que ja ha generat reaccions polítiques. Les ha recollides Mont Carvajal. Bon dia, Mont.
Bon dia, Marta. Així és, els partits polítics s'han anat posicionant de la visita del rei a Barcelona divendres vinent. Per exemple, la presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha dit que el rei hauria d'anar a buscar el seu pare i no maniobrar contra el govern espanyol.
el rei el que hauria de fer és, en lloc de vindre a Catalunya, hauria d'anar als Emirats Àrabs, portar a son pare i fer que vingui a donar la cara i a retornar-nos els diners de tots. Però ja que ve, jo tinc l'esperança que ja que ve amb el president del govern, amb Pedro Sánchez, aquesta vegada no actue a les seues esquenes i no es posi a maniobrar en contra del govern de coalició escollit democràticament.
També el president inhabilitat, Quim Torra, s'hi ha referit, però ha dit que s'ha quedat amb les ganes de comprovar una cosa.
El fet de que finalment no s'hagi publicat en el BOE la inhabilitació, doncs sempre m'ha quedat aquell regust, diguem-ne, de saber si el rei m'hauria agraït els serveis prestats o no.
L'únic partit, de moment, que s'hi ha mostrat obertament a favor ha estat Ciutadans, que considera la visita del monarca que forma part de la normalitat institucional. Ho ha dit el portaveu adjunt Nacho Blanco.
Bé, nosaltres considerem que això és normalitat institucional. El que no era normalitat institucional era que el rei no assistís a l'acte de lliurament de despatxos dels nous jutges. No considerem que sigui acceptable que el govern veti la presència del cap de l'Estat en un acte que és degut, que és un acte absolutament simbòlic de la nostra democràcia, i creiem que el normal seria que el rei vingués a Catalunya sempre que volgués.
En canvi, Esquerra Republicana de Catalunya considera que Felip VI no és benvingut a Barcelona. Ho ha dit la secretària general adjunta d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, que ha afegit que si gosa venir al país, com a mínim que demani disculpes a totes les persones que van patir la violència policial l'1 d'octubre i es van sentir agredides pel seu discurs del 3 d'octubre.
Gràcies, Mont. Seguirem pendents de totes les reaccions a aquesta visita. Recordem, divendres, del rei Felip VI, acompanyat del president del govern, Pedro Sánchez. Seguim amb més qüestions. L'exdiputat de la CUP, Quim Arrufat, nega haver deixat el partit per denúncies internes d'abús i agressió sexual, com publica el diari Ara. En una piulada de Twitter, Arrufat desmenteix les acusacions i les atribueix a rumors per atacar-lo.
Segons l'Ara, Arrufat hauria abandonat la CUP després de dues denúncies internes, una per agressió sexual i una altra per abús. El partit, en un comunicat, confirma que l'exdiputat es trobava enmig d'un procés de gestió d'agressions masclistes quan va abandonar el partit. Unes denúncies que s'haurien investigat internament, com diem, però que no s'han denunciat a la justícia. La diputada de la CUP, Natàlia Sánchez, ha explicat a Catalunya Ràdio que Arrufat va plegar a les portes d'una més que probable expulsió i ha justificat per què la formació no va portar el cas a la justícia.
Molta gent que pregunta per què no es porta a la justícia. Qui ha de prendre aquesta decisió és la dona que ha patit aquestes violències. La justícia, que també és patriarcal, acaba sent també una institució que sovint no assoleix o no ens ajuda a assolir els objectius de reparació i transformació, i per tant, en aquest cas, les dones agredides de moment han decidit no fer-ho.
Per la seva banda, Quim Arrufat considera que aquestes informacions busquen desprestigiar la CUP a les portes de la campanya electoral.
Avui comencen els tràmits per fer efectiva la renúncia de l'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, que va dimitir dissabte un cop va transcendir unes imatges on se'l veia en estat ebri. Malgrat la petició de la secció local del seu partit, Esquerra Republicana, perquè ho reconsideri, Garrido es mostra ferm en la decisió de deixar el càrrec. Ràdio Manlleu, Raimon Roma, quins són els arguments de l'alcalde?
L'encara alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, manté aquest dilluns la seva idea de plegar de l'alcaldia de la ciutat. Ara mateix la decisió és irrevocable. Hauria de passar una cosa molt forta perquè la meva decisió canviï, ha dit Garrido al món a RAC1. Àlex Garrido ha confirmat que la dimissió és una decisió estrictament personal i que ho va consultar amb representants del partit com Marta Rovira. Garrido ha destacat que sap qui va gravar el vídeo, afegint també que coneix de primera mà que no és el responsable que les imatges sortissin a la llum, denunciant que darrere la seva difusió hi ha un rerefons polític i maliciós. Aquesta tarda de dilluns, a 7:45, s'ha convocat una manifestació davant l'Ajuntament de Manlleu per demanar i per donar suport a l'alcalde i demanar-li que reconsideri la seva posició. Àlex Garrido ha confirmat que hi assistirà.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Torna a augmentar el risc de rebrot de la Covid-19 a Catalunya i ja frega els 200 punts. A les darreres 24 hores també s'ha incrementat la velocitat de contagi, que supera la barrera de l'1.
En concret, la velocitat de contagi ja és de l'1,06, cosa que vol dir que per cada infectat es contagia almenys una persona. Pel que fa al risc de rebrot, a les últimes 24 hores ha pujat 15 punts fins al 197. Segons les dades de salut, s'han declarat 1.344 casos nous per PCR i 14 defuncions. Als hospitals catalans hi ha 823 persones ingressades, de les quals 164 estan a les UCIs.
Encara en clau Covid, avui s'ha aprovat el protocol que regularà les extraescolars, les colònies i les sortides que es facin a l'escola. El Procicat recomana els grups reduïts i estables i allibera de mascareta qui practiqui esport o una activitat incompatible, però només quan es pugui mantenir la distància de seguretat.
Poden compartir extraescolar nens i nenes d'edats, classes i centres diferents, però sempre que sigui possible, els grups hauran d'estar formats pels mateixos alumnes i monitor o monitora durant tot el curs. Es passarà llista per garantir la traçabilitat. Caldrà mantenir 1,5 metres entre estudiants i, si no es pot, hauran de dur mascareta sempre que sigui compatible amb l'activitat. Els monitors l'han de dur sempre, excepte si fan una demostració pràctica. Les activitats es faran a l'exterior. Si no es pot, els espais tancats hauran de tenir porta o finestra que comuniqui directament amb l'exterior. La finestra haurà d'estar oberta i s'haurà de ventilar durant 5 minuts mínim entre grup i grup. En les activitats a l'exterior, els pares i mares han d'evitar quedar-s'hi amb la resta d'adults mentre els nens les realitzen. Caldrà signar una declaració de responsabilitat on això quedi recollit.
El Procicat també ha aprovat avui mesures especials per reduir l'augment de contagis a Tortosa, Amposta i Roquetes davant l'augment de casos. Tortosa acumula la meitat dels 300 casos detectats la darrera setmana a l'Ebre i és el municipi amb més risc de rebrot i amb la velocitat de contagi més elevada de tot Catalunya. En aquest context, avui han començat a fer cribratges massius a més de 7.000 alumnes i treballadors de 14 centres de la ciutat. Ràdio Tortosa, Sara Hernández, bon dia.
Bon dia. A partir d'aquest dimarts s'implantaran unes mesures especials de contenció de la Covid-19 que pretenen tallar la cadena de transmissió del virus i frenar així l'increment de positius en aquests municipis que en els darrers dies s'ha agreujat pel brot de Padesa, que suma ja 270 casos. Des del Departament de Salut s'han anunciat reduccions d'aforaments fins al 50% en establiments de restauració i oficis religiosos o de fins al 70% en espectacles culturals. Marlleixa és la gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre.
S'ha vist necessari el haver d'adoptar aquestes mesures. Són mesures especials de contenció, sobretot relacionades amb l'activitat laboral i social, i que l'objectiu és poder ajudar a frenar la transmissió i, com estàvem dient, poder doblegar aquesta corba i recuperar, anar recuperant aquelles dades que teníem.
L'anunci de les mesures ha coincidit amb l'inici aquest dilluns dels cribratges als centres educatius de Tortosa, que el Departament d'Educació apunta que arribaran a les 7.000 persones entre escolars i famílies.
En canvi, l'escola d'Almenar, el Segrià, ha recuperat aquest matí els 9 grups confinats des de la segona setmana d'inici de curs. Són gairebé 200 alumnes i des de la direcció del centre asseguren que els protocols han millorat respecte de fa un mes. M1FM, Pere Gilar, bon dia.
Bon dia. Matí de represa de les classes presencials per part d'un 60% d'alumnes de l'escola d'Almenar després de setmanes de cribratges i proves degut a l'augment de la incidència al municipi. El director del centre, Manel Gràcia, ha definit el retorn de l'alumnat com un segon inici de curs i ha explicat que han millorat els protocols respecte a inicis de setembre.
La sensació primera que han tingut tots els nens, tots i mestres, tots amb moltes ganes de tornar a la rutina i tornar aquí a l'escola, amb il·lusió, perquè ara avui sí que sabien realment on anaven, sense tocat ser els primers, una cosa que uno tria, però a mesura que hem anat confinant, també s'ha anat ajustant una miqueta, també s'ha dit els protocols, que els primers dies faltava ajustament, però de moment sí que ho tenim una mica més per la mà.
El centre ha passat a tenir un grup més i ara ja en són 16, gràcies a la partició en dos grups estables d'una classe de P3 que fins ara estava formada per 27 alumnes. Això pel que fa al centre d'educació primària, mentre que l'institut ha rebut de nou dos dels tres grups confinats i l'escola Bressol va reobrir amb normalitat divendres passat.
Mentrestant, el sector sanitari continua acusant els efectes de la pandèmia. La setmana vinent hi ha convocades 4 jornades de vaga als ambulatoris, a les quals estan cridats tots els facultatius que treballen als CAPs i que depenen de l'Institut Català de la Salut. Convoca el Sindicat Metges de Catalunya i diuen que és la vaga de la desesperació, perquè ja no poden més. David Fleta, bon dia. Quins són els arguments del sindicat?
Convocar una vaga sanitària en plena pandèmia resulta polèmic, però el president del sector primari AIX de Metges de Catalunya, Javier O'Farrell, ho argumenta amb dades. Segons una enquesta interna de quasi 1.400 facultatius, més del 40% de metges qualifica la situació de col·lapse. Només un 1,6% creu que els recursos són adequats. El 77% dels treballadors creu que és necessària una mobilització. A més, afirma que molts metges viuen situacions desesperants.
Y los médicos y médicas, muchos salen llorando de las consultas que realizan porque tienen temor a no haber hecho su trabajo de forma correcta. Y esto que una empresa que se llama saludable como el Instituto Catalán de la Salud no lo debería permitir.
O'Farrell acusa l'ICS de mentir sobre la situació dels metges i assegura que un dels seus problemes és que els gestors desconeixen la realitat dels treballadors de base.
Gairebé un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El rei Felip VI tornarà a Barcelona divendres després de la seva polèmica i sonada absència en el lliurament de despatxos a nou jutges el 25 de setembre.
El ministre de Justícia ho qualifica de retorn a la normalitat un cop ja ha passat l'aniversari de l'1 d'octubre i s'ha publicat la sentència d'inhabilitació de Quim Torra.
L'exdiputat de la CUP, Quim Arrufat, nega haver deixat el partit per dues denúncies per abús i agressió sexual.
Arrufat nega aquestes acusacions publicades pel diari Ara i les atribueix a rumors. En canvi, la CUP confirma que l'exdiputat era enmig d'un procés intern per agressions masclistes quan va abandonar la militància, un procés que no es va fer públic.
Torna a augmentar el risc de rebrot de la Covid-19 a Catalunya i ja frega els 200 punts.
Especialment a les Terres de l'Ebre, la Generalitat demana als habitants de Tortosa, Amposta i Roquetes que limiti els desplaçaments davant l'augment dels casos. Tortosa acumula la meitat dels 300 casos detectats la darrera setmana a l'Ebre i és el municipi amb més risc de rebrot.
A CaixaBank, a través de VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, integrem criteris socials, ambientals i de bon govern en les decisions d'inversió. Per aquest motiu, els nostres plans de pensions i fons d'inversió han aconseguit la màxima qualificació dels principis d'inversió responsable. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem a Barcelona perquè les empreses de més de 500 treballadors hauran de pactar plans per esglaonar entrades i sortides, així com fomentar la mobilitat sostenible en el transport públic. Així ho estableix el Pacte per la Mobilitat Laboral que han signat aquest migdia l'Ajuntament i els agents socials. El consistori a més s'ha compromès a donar exemple amb la seva plantilla. Montse Hidalgo, bon dia. Quin és el detall d'aquest pacte?
Bon dia. L'acord per mesures que contribuiran a reduir congestió, contaminació, soroll i pèrdues econòmiques i de temps i guanyar competitivitat. S'inclouran en els convenis sectorials o d'empresa amb plans de desplaçaments, flexibilització d'horaris per evitar aglomeracions en hores punta i opcions de teletreball, entre d'altres. El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha dit que s'hauran de regular quan es generin més de 5 desplaçaments d'entrades i sortides.
A la pràctica, que les empreses de més de 500 treballadors tinguin aquest pla, per cert, tal com diu la llei catalana de mobilitat, els edificis d'oficines de més de 10.000 metres quadrats de sostre, les grans instal·lacions esportives que acullin a partir de 2.000 persones, centres sanitaris de més de 200 llits, centres educatius de 1.000 o més escolars o estudiants.
Per assolir els objectius es crearà una oficina municipal de coordinació i assessorament. El pas següent és que grans i mitjanes empreses de l'àrea metropolitana s'assumin i pactin de quina manera es desplacen les seves plantilles laborals.
Gràcies, Montse. Anem ara fins a l'Alt Penedès perquè els treballadors de Robert Bosch, Castellet i la Gornal han començat aquest matí una vaga indefinida en protesta pel tancament de la planta que fabrica motors per neteja parabrises.
En declaracions a la xarxa, Carlos Teruel, president del comitè d'empresa, diu que el principal objectiu de la protesta dels treballadors passa perquè la multinacional alemanya retiri l'ERO de la mesa de negociació. No volen que l'única sortida sigui el tancament, per això es neguen per ara a negociar cap compensació econòmica.
Hem d'apretar perquè retirin l'ERO de sobre de la mesa. Tenim el hàndicap del temps, perquè clar, l'ERO ha començat, té un plat legal, com tots sabem, i que l'empresa ha dit que si necessitem una setmana més estaria en disposició de donar-la, però clar, això seria que haguéssim entrat a pactar condicions. Seure a pactar possibles, encara que fos una compra per una altra empresa que no fos vos, doncs volem solucions per les 300 famílies. El diner s'acaba. El fotut és que la cosa cada vegada és més crua i cada vegada la gent està més nerviosa.
El tancament de Robert Bosch a Castellet i la Gornal deixaria al carrer unes 300 persones.
Doncs en contrast amb aquest conflicte laboral, les empreses centrades en noves tecnologies tenen bones perspectives econòmiques. De fet, un 40% de les empreses TIC preveu incrementar la facturació enguany, tot i la pandèmia. Una dada que s'ha donat a conèixer en la presentació del baròmetre del sector tecnològic a Catalunya. Marta Patricio, bon dia. Què es deu aquest optimisme?
Bon dia. Un sector que asseguren ha estat capdavanter en la creació d'ocupació i ha generat més de 10.000 llocs de treball en els darrers mesos. Malgrat ser un sector altament competitiu, presenta reptes. Disposar de més professionals per continuar creixent i incrementar també la presència de les dones en posicions destacades del sector tecnològic. Escoltem el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró.
Ens ho podem permetre
i també surt en l'indicador del baròmetre, és la incorporació del talent femení en aquesta revolució digital. Aquest és un repte que, evidentment, no ha de ser només una prioritat des de la perspectiva doncs, de l'àmbit públic, sinó que ha de ser la perspectiva per part també del sector. Aquesta revolució digital, sense les dones, no farem un país que valgui la pena.
Segons el conseller, no hi ha cap altre sector a Catalunya que creixi en ocupació com el de les TIC. És per això que ha fet una crida als joves per apostar per aquest àmbit a l'hora d'escollir una formació amb sortida laboral.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya ha condemnat de nou a retornar les pintures murals romàniques del monestir de Sixena. L'Audiència d'Osca ha confirmat la sentència, que ja va condemnar fa prop de 4 anys la Generalitat i el MNAC a retornar les pintures. A més, rebutja tots els arguments plantejats en els recursos de les institucions catalanes.
L'Audiència considera que les pintures es troben en precari al MNAC, sense cap títol de propietat, i que poden traslladar-se sense patir danys. Malgrat aquest revés judicial, el govern i el MNAC poden recórrer aquesta sentència al Suprem. El litigi es remunta al 1997, quan el govern d'Aragó va exercir el dret de retracte sobre la compra de les pintures murals, emparant-se en la Llei Espanyola de Patrimoni Històric. Aquestes pintures van ser rescatades i restaurades per l'historiador de l'art Josep Gudiol durant la Guerra Civil arran d'un greu incendi al monestir el 1936.
La Cantaret, la directora de cinema Carla Simón, la companyia El Tricicle, el Centre d'Art i Natura de Ferrera i el projecte musical Xamfrà han estat guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura 2020, uns guardons que entrega cada any el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA. Jordi Casino en té tots els detalls d'aquests premiats. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Marta. Doncs sí, la cantant i compositora mallorquina rebrà la màxima distinció cultural del país pel conjunt